arma a la mà.
Les ràfegues poden arribar als 75 km per hora i a la mà es podrien registrar ones de fins a 3 metres. Un avís per mà a la mà que s'estendrà a Mallorca i Menorca a partir de les 8 de l'hora baixa.
9 i 4 minuts, és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 10. A IB3 Ràdio comença el Faristol.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La CUP no donarà suport a Artur Mas com a president de la Generalitat de Catalunya. Això suposa que previsiblement al mes de març hi haurà de nou eleccions catalanes i es presenta un nou panorama polític. Els nous comicis no garanteixen que hi hagi estabilitat política en el futur. Tampoc garanteixen, ni molt manco, que Artur Mas tingui garantida una nova oportunitat. Ni tan sols està clar que es pugui reeditar la fórmula Junts pel Sí, i és més que probable que Esquerra Republicana es presenti en solitari. Ja es diu que Ada Colau serà la candidata a la Generalitat amb la marca blanca de Podem a Catalunya. No hem d'oblidar que el partit de Colau ha guanyat a Catalunya a les passades eleccions generals. El panorama per Artur Mas es complica. Si hagués apostes, molt pocs apostarien per ell. Mentre les reivindicacions sobiranistes queden en un segon pla. I ja veurem si amb les noves eleccions se reactiven les aspiracions independentistes d'alguns partits catalans. El més curiós és que, al final, han pres la decisió un grup molt reduït de dirigents de la CUP, un partit antisistema i independentista. Balears, bon dia, són les 9 i 6 minuts, és dilluns 4 de gener. El vent ha marcat les darreres hores a nivell meteorològic a les Balears i molta atenció perquè el temps inestable encara serà el protagonista del dia. Tot l'arxipèlag està en alerta groga per fenòmens costaners. A més, a Eivissa i Formentera ho estan també per vent. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les ratxes de vent podrien arribar als 100 km per hora. Per ara no ha transcendit, això sí, cap incident remarcable. Degut a la situació d'alerta en què es troben les illes, el Servei d'Emergències 112 demana als ciutadans molta precaució. Aquesta és una de les notícies que us destacam en aquesta jornada, però en tenim d'altres que tot seguit us acostam amb Marta Fernández. Bon dia.
Bon dia, Martí.
Comptarem amb la realització tècnica Romina West i Bernat Nadal. Comencem.
A IB3 Ràdio, el Faristol. Presenta Martí Rodríguez.
Una setmana que arrenca i en què estarem també pendents dels moviments, les negociacions avui a contrarrellotge dels partits polítics per tal d'intentar formar govern de l'Estat i a Catalunya. El Principat, el rebuig de la CUP, Artur Mas, els allunya de la independència.
Les direccions de Convergència Democràtica i d'Esquerra Republicana, socis majoritaris del Junts pel Sí, es reuneixen avui per separat per veure què fan després del no definitiu de la CUP a la investidura de Mas. Concretament, el veto a la continuïtat del president en funcions ha guanyat per 36 vots a favor, 30 en contra i una abstenció. Gabriela Serra, diputada i membre del Consell Polític de la CUP.
No us negaré que el resultat que avui us oferim no és un resultat que ens dona una satisfacció enorme, no, és el resultat que hem aconseguit. Però és un resultat que no ens agrada perquè és un resultat que ens ha obligat a votar sobre un escenari que no hem triat nosaltres. I ho fem sobretot convençuts de que encara queden dies per moure peces. Qui no ha mogut peça encara té temps per moure peça. I encara no està convocat res. Per tant, hi ha moments per moure peça.
Si aquest diumenge no hi ha acord per elegir nou president, això implicaria, de fet, que Junts pel Sí presentat un altre candidat per assentar-se un altre candidat diferent d'Artur Mas. Implicaria, per tant, aquest diumenge la convocatòria d'eleccions autonòmiques es durien a terme abans de la primera setmana de març. Serien els quarts comicis en els darrers 5 anys. És incert l'escenari i alhora difícil. D'entrada, el Comitè de Direcció de Convergència Democràtica, reunit aquest diumenge, ha insistit que Artur Mas és el seu únic candidat.
Haurem d'esperar que, diu avui Esquerra, el mateix dia que es convoca la mesa del Parlament per convocar un més que incert ple d'investidura. Demà dimarts, el president en funcions farà una compareixença pública.
Pel que fa a la governabilitat de l'Estat, avui Podem inicia converses amb les seves aliances i cerca dividir els socialistes amb la defensa del referèndum català.
És l'estratègia de Pablo Iglesias, que entre avui i demà es veurà en Compromís, Equo o Barcelona en Comú, després que aquest diumenge hagi ratificat que no renunciaran a la consulta d'autodeterminació de Catalunya. També ha estès la mà, com ha dit el líder de Podem, al sector sensat del Partit Socialista.
No vamos a entregar el gobierno de España a Mariano Rajoy, y que nosotros asumimos el liderazgo, si otros se ven incapaces de asumirlo, de impulsar el diálogo entre todas las fuerzas políticas que puedan hacer frente a ese gobierno, frente a la parálisis que parece que padecen los que señalan todo el tiempo líneas rojas. Creo que toca tender la mano a los sectores sensatos que de momento no hemos escuchado, pero que sospechamos que existen en el Partido Socialista.
Declaracions de Pablo Iglesias, com dèiem, després de reunir aquest diumenge el màxim òrgan de direcció del partit per dissenyar l'estratègia seguint les negociacions amb la resta de partits. Sobre aquesta qüestió, el diputat socialista Rafael Simancas ha tornat a insistir que el referèndum a Catalunya no és un punt a negociar.
Mentrestant, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha demanat al Partit Socialista que no miri en clau interna i que aposti per l'estabilitat d'Espanya. Escoltant primer Simancas i després Levy.
Referéndums de autodeterminación, primero en Cataluña, no sé sabemos si después en Galicia, en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, para romper el país. Nosotros esta condición, como todo el mundo sabe, no podemos asumirla porque va en contra de la Constitución y va en contra del pensamiento y de los intereses de la inmensa mayoría de los españoles.
El juego de tronos en el Partido Socialista no es lo que importa ahora a España. Lo que importa ahora a España es la estabilidad, la recuperación económica, la creación de empleo. Y eso se consigue con estabilidad política. Y el Partido Popular va a estar en esto, en el diálogo, en el diálogo, en el diálogo.
Més coses. Des d'avui, els ciutadans de les Illes poden renovar la targeta sanitària de forma gratuïta.
D'aquesta manera, si heu perdut la targeta, vos ha caducat o necessitau una renovació anticipada, ja no haureu de pagar els 8,43 euros que s'havien d'abonar fins ara. Els interessats en fer aquesta tramitació poden telefonar al 902 079 079 per demanar cita o inscriure's directament al centre de salut. Únicament es necessita el DNI o NIE i una fotografia en color tipus DNI. Amb el pagament de la taxa, que ara es suprimeix, l'anterior govern va recaptar quasi 8 milions i mig d'euros mitjançant la renovació d'unes 900.000 targetes.
Una qüestió que ens acostarà en directe al director general de l'IBE Salut, Juli Fuster, que participarà durant els pròxims minuts aquí al Faristol. I el govern prepara un calendari per tancar la central tèrmica d'Esmorterà, Alcúdia. Això perquè vol reduir les emissions de gasos contaminants i complir els compromisos internacionals de la Cimera del Clima de París contra el canvi climàtic.
La central d'Esmorterà, al nord de Mallorca, produeix un terç de totes les emissions de diòxid de carboni de les Balears produïdes amb la combustió del carbó. Els ecologistes adverteixen que el carbó és el combustible més contaminant. El govern estudia el ritme de substitució de l'energia generada per la central. Joan Groisart és el director general d'Energia i Canvi Climàtic.
L'objectiu ideal seria 2050, tenir un model 100% renovable en línia amb els compromisos que s'han adquirit ara a París. Això passa, evidentment, per un tancament eventual i progressiu de centrals tèrmiques i una substitució a mesura que se vagin implementant les energies renovables a Balears.
Més enllà dels compromisos internacionals i estatals, el canvi de model energètic si és competència autonòmica, recorden els ecologistes del GOP, que fa 6 anys que reclamen el tancament d'Esmorterà. Ho explica la seva portaveu, Margarida Ramis.
Nosaltres creiem que la qüestió d'Escarbó desmortarà és la primera passa per realment fer una política efectiva de lluita contra el canvi climàtic i de canvi de model energètic que requereixen aquestes illes.
Els ecologistes creuen que els quatre motors d'Esmortarà s'han d'anar tancant progressivament per deixar pas a les energies renovables ara penalitzades i que les illes només suposen el 3% del total. Un exemple a seguir seria El Hierro, l'illa canària, que funciona al 100% d'energies renovables.
I seguim amb qüestions mediambientals. En un futur, els ciclons mediterranis de característiques tropicals, conegut com a americanes, seran més aïllats en el temps, però amb una intensitat més forta. Un fet que augmentarà el risc de tempestes violentes. Això, segons una tesi d'un estudiant de la Universitat de les Illes Balears.
Segons l'estudi, el canvi climàtic afectarà la generació de ciclons mediterranis. Els resultats aconseguits mostren que se n'han reduït la freqüència i assenyala el sud d'Itàlia i el Golf de Lleó com les zones on hi ha més probabilitat que s'hi registrin aquests ciclons, però la seva intensitat pot augmentar de manera considerable. L'estudiant de la UIB, Maria Tous, ha fet un estudi d'investigació i des de l'any 1982 i fins al 2003 ha detectat 12 ciclons d'aquest tipus a la Mediterrània.
Això ve d'un cicló més gros, que seria com un cicló pare, i que hi ha una petita vorticitat que se desprèn. I si aquesta vorticitat té els ingredients necessaris com per formar-se aquest cicló tropical, doncs té una vida independent i se forma amb aquesta intensitat.
A l'actualitat, per la Mediterrània passen dos ciclons d'aquest tipus cada any, tot i que la seva intensitat fa que es confonguin amb tempestes normals.
Durant aquest any que acabam d'iniciar, estarem pendents del projecte de prospeccions petrolíferes en aigües de les illes que defensa la companyia Spectrum. L'Aliança Mar Blava fa feina conjuntament amb el govern per evitar que el Ministeri d'Indústria li doni el vistiplau.
Els voluntaris ja tenen preparada una bateria d'al·legacions i esperen una resposta massiva per part de la societat i les administracions. De fet, estan convençuts que superaran les 128.000 que es varen presentar contra el projecte de la companyia Kite Energy al Golf de Lleó. Carlos Bravo és el president de l'Aliança.
Una vez que sale información pública, haremos la movilización para recoger alegaciones de una forma masiva. Contamos con el apoyo de toda la administración, todos los consejos insulares, una garantía de ayuntamientos, el propio gobierno balear, y por lo tanto creemos que en ese sentido pues va a haber facilidades para que se puedan registrar las alegaciones.
Fa uns mesos, el Ministeri d'Indústria va publicar un seguit d'informes que avisaven de les conseqüències negatives que tindria el projecte d'Espectrum a la Mar Balear.
Aquest document, creu l'Aliança Mar Blava, serà clau per aconseguir un informe negatiu d'un projecte que provocaria danys irreversibles al Mediterrani.
Muchos peces mueren, hay de hecho una reducción de las capturas pesqueras de hasta el 40%, se ha demostrado en diferentes casos, en otros proyectos de este tipo. También evidentemente afecta a invertebrados, a especies de tortugas marinas que además están protegidas y a los cetáceos, aunque algunos de ellos tienen la capacidad de huir más rápidamente que estos otros animales que he comentado, pero muchos de ellos también son impactados y bueno, puede provocarle la muerte.
De no aturar-se les prospeccions d'Espectrum afectarien tot l'est de l'arxipèlag Balear, des del nord de Menorca fins al sud de les Pitiüses.
Canviant de qüestió, el mes de febrer podria quedar aprovada la coneguda com a llei de fosses que prepara el govern i que té com a objectiu localitzar el punt on estan enterrades les restes de moltes de les víctimes del franquisme per exhumar després els cadàvers.
Si es segueixen els terminis establerts, aquesta normativa es començarà a tramitar a final d'aquest mes i la recerca de fosses sobre el terreny començaria a final d'any. Així ho ha explicat a Ivetres Ràdio la diputada de Més per Mallorca, Margalida Capellà.
I és que a les illes hi ha una seixantena de fosses repartides entre Mallorca i les Pitiüses, una dotzena de les quals són de gran tamany.
Destaca, per exemple, el cas de Porreres. Amb aquesta llei, les fosses seran localitzades i identificades, encara que no totes les restes podran ser exhumades per les condicions del terreny. Margalida Capellà ha destacat la importància d'aquesta nova llei, que considera una victòria moral pels familiars de les víctimes a la dictadura.
Aquestes fosses comunes estan per tot el territori balear i s'han de localitzar i dignificar, és a dir, s'han de protegir. Nosaltres entenem que han de servir perquè no se torni a repetir el que va passar aquí.
L'aplicació d'aquesta normativa no serà possible, això sí, sense la participació dels familiars.
La presidenta de l'Associació per a la Memòria Històrica de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha destacat el reconeixement que aquesta llei fa als familiars de les víctimes, encara que afirma que queden moltes coses a fer en aquest sentit. Oliver reclama l'eliminació de qualsevol simbologia franquista als carrers i places de les illes, la desclassificació dels arxius secrets i que la justícia espanyola s'impliqui en la investigació. Ha posat aquest exemple.
Hi ha represos, ja t'he dit, de la policia mateixa o la Guàrdia Civil que varen torturar durant la dictadura i estan vius, i inclús n'hi ha alguns que ocupen càrrecs públics, vull dir, i que tenen medalles, i que tenen jubilacions, i que tenen, saps? Tot això s'ha d'investigar, i s'ha de posar uns tribunals.
Una vegada aprovada la normativa de fosses, el govern es farà càrrec de la despesa de la localització d'aquests indrets i de la exhumació de les restes.
9 i 20 minuts. Previsiblement aquest mes de gener, el jutjat d'instrucció número 1 de Palma reobrirà la causa contra els controladors aeris de Balears, que durant el pont de la Constitució de l'any 2010 varen abandonar el seu lloc de feina al·legant que patien una malaltia.
Segons informa el diari Última Hora, el jutge Juan Manuel Sobrino té previst citar els líders sindicals dels controladors de les illes. A més, ha de rebre un informe forense sobre l'estat de salut dels controladors que varen deixar el seu lloc de feina. La Federació Hotelera de Mallorca, que exerceix l'acusació popular, varen demanar que s'acabi la instrucció de la causa i comenci el judici oral. Varen presentar un recurs amb les conversacions gravades entre els controladors.
I l'acusat d'haver mort una dona al seu habitatge d'Esfortí, a Palma, i després haver calat foc al domicili per eliminar proves, ha confessat que va empènyer la víctima després de trobar-la a l'entrada de la finca, però no recorda res més perquè, segons afirma ell mateix, havia pres alcohol i un gram de cocaïna.
Els fets varen ocórrer, recordem, la nit del 22 de desembre, quan el presumpte agressor, segons explica, es va trobar la víctima al portal de la finca. L'acusat coneixia la víctima perquè era veïna i la propietària de la casa llogada pels seus padrins. La principal hipòtesi és que l'home va entrar a robar l'habitatge de la víctima. L'acusat, que compta amb antecedents policials, es troba a presó provisional des del passat dissabte.
Propietats immobiliàries per valor de prop de 430 milions d'euros entre terrenys i construccions diverses. Això és el que té el govern en patrimoni immoble entre finques com Menut o Son Real i edificis com la Llotja o el Museu de Mallorca.
El govern es planteja saber exactament quin valor tenen en el mercat actual les 304 construccions que són propietat de la comunitat autònoma. A hores d'ara, si aplicam el coeficient d'amortització, aquests edificis tenen un valor de 302 milions d'euros, segons fons del mateix executiu, un preu molt per davall de les xifres que es paguen en el mercat. Francesc Colom és el director general de Tresor, Política Financera i Patrimoni.
És molt possible que hagin de posar, pues, una feina dedicada a actualitzar el valor d'aquests béns. És una tasca immensa, no? Perquè això suposa un grup de feina i dedicaríem molt de temps i molt treball i molt de recursos, no?
En definitiva, es tracta d'edificis singulars com el Consolat de Mà, la seu del govern, la Llotja o diferents museus com el de Mallorca, el de Puig dels Molins d'Eivissa o el Museu de Menorca. També l'arxiu del Regne de Mallorca o fins i tot el Palau de Marivent escrit a la Casa Reial.
Quant als terrenys, la comunitat autònoma en té 268, amb un valor de 127 milions d'euros. Finques com Menut, Son Real, Mondragó, El Barca o Planícia formen part d'aquest patrimoni comú. L'executiu no preveu vendre aquestes propietats, però sí que replantejarà el futur de les que tenen un aprofitament nul.
I sobretot és que l'aprofitament en aquest moment sigui absolutament nul nul ara i nul s'espera que també sigui nul en el futur, no? I que en contrapartida l'únic que no aporta és un cost de manteniment, un cost de tribut.
El govern també disposa de 1.900 obres d'art en propietat, amb un valor estimat de 18 milions d'euros. Hi ha pintures i escultures, entre les quals 26 peces de l'artista Joan Miró.
En referència encara a l'executiu autonòmic, el govern ha demanat durant el 2015 una ampliació de crèdit per valor de 81 milions d'euros. Uns doblers destinats a cobrir imprevistos no contemplats al pressupost anual.
Els recents acords del Consell de Govern per a aplicar el finançament per a l'IB Salut són la principal causa de la necessitat d'ampliar el crèdit de l'executiu. També les indemnitzacions per impagaments i expropiacions forçoses per a obres viàries duites a terme entre 2003 i 2007. La major part són les obres d'accés a l'aeroport d'Eivissa, però també n'hi ha relacionades amb les obres de l'autopista Incasapobla i la carretera Palma-Manacor.
També el govern ha anunciat que destinarà més de 40 milions d'euros a promoure l'ocupació, la inclusió social i la millora del capital humà. Uns doblers aportats pel Fons Social Europeu que suposen un augment del 82% respecte a la inversió en l'anterior programa. Es tracta d'un instrument fonamental per donar resposta a alguns dels principals problemes que afecten les Balears, la gravetat dels quals s'ha accentuat a conseqüència de la crisi econòmica.
Aquesta ajuda europea vol combatre l'elevada desocupació entre els ciutadans de les illes. Els doblers s'inverteixen en formació perquè els desocupats adquireixin nou coneixements i per poder trobar també millors llocs de feina. Una part important es destina a reduir l'amenaça d'exclusió social, especialment en aquells segments de la població que presenten una major vulnerabilitat, com les persones en situació de risc de pobresa, immigrants i persones amb discapacitat.
Una qüestió que ens apuntarà Félix Pablo Pindado, el director general de Fons Europeus del govern, serà també aquí al Faristol Divetres Ràdio. Amb un augment del 40% del pressupost per als programes de cooperació, valorat en uns 4 milions d'euros, el govern elabora ara, amb la participació de les ONGs, el pla director per al període 2016-2019. El compromís és destinar un mínim de 2 milions i mig d'euros als projectes de les entitats.
En els darrers 4 anys, el pressupost en cooperació havia davallat un 70%. Ara, el nou pla director del sector a les illes es planteja com una reactivació dels programes aturats amb noves prioritats. Toni Cervera és el director general de cooperació.
L'equitat de gènere és un sector transversal, però que també és molt important, i després serveis bàsics, educació, sanitat, salut, i també accés a recursos com alimentació.
Després d'una legislatura sense política de cooperació, ara es volen revisar o ampliar les zones on s'ha actuat fins al moment des de les illes, com és l'Amèrica Llatina i Central, el Carib i l'Àfrica. La crisi humanitària a la conca del Mediterrani també serà central.
Canviem de tema. Enguany, cada ciutadà de les illes es gastarà de mitjana 9 euros i mig en el sorteig extraordinari de El Niño, que celebrarà aquest dimecres, Dia de Reis.
Una xifra que situa la comunitat per davall de la mitjana nacional, amb 16,81 euros de despesa mitjana per persona. El sorteig del Niño repartirà enguany 630 milions d'euros, 70 milions més que l'any passat.
I un darrer apunt, el pròxim 7 de gener comença la inscripció per als cursos de català.
El període per apuntar-se als cursos s'acabarà el pròxim 22 de gener, segons ha informat la Direcció General de Política Lingüística en un comunicat. Per aquesta convocatòria s'ofereixen cursos presencials dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 i llenguatge administratiu. També hi ha l'opció de fer alguna de les formacions en les modalitats semipresencial i a distància.
El temps.
Com
ja us hem avançat pel que fa al pronòstic del temps. Avui és una jornada marcada per la inestabilitat en què l'arxipèlag està en alerta groga per fenòmens costaners. A més, a Eivissa i Formentera ho estan també per vent. Quin és el pronòstic, Marta?
El cel estarà ennigulat i podrà caure qualque ruixat dèbil o ocasional. El vent bufarà de l'oest i sud-oest, de moderat a fort, en ratxes que poden arribar als 100 km per hora als cims de la Serra de Tramuntana i altres punts de l'arxipèlag. Les temperatures aniran en ascens i poden assolir màximes de 21 graus a Sa Pobla, 20 graus a Felanitx i Omelló, a Eivissa i Palma, i de 9 graus a Mahó i Ciutadella. Ja és una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
El trànsit.
Volem conèixer també a aquesta hora com es circula per les carreteres de les Illes. Nelly García, bon dia.
Bon dia. En aquest moment tenim trànsit fluid a les principals carreteres de Mallorca. Recordar, com sempre, als usuaris les obres actives. A CM30, en el tram comprès entre la rotonda de Sant Ferriol i la rotonda del Coll d'en Rabassa, com també a CM11, carretera de Sóller, amb estretament de carrils i talls puntuals. A Eivissa Menorca el trànsit també és fluid. Això és tot per ara. Bon dia.
A IB3 Ràdio, al Faristol.
Són les 9:30.
Resum de premsa.
Moment de passar pel quiosc i acostar-vos als títols principals de la premsa de la jornada, que hi tenim els rotatius de les Illes.
Última hora, l'obra de construcció nova es duplica entre el 2014 i el 2015 a Mallorca. Diario de Mallorca titula: Robert Sarver encapçala avui l'arribada de capital americà al Mallorca. En dos diaris recullen com a fotografia de portada els patges reials ahir a la plaça de Cor, recollint les cartes de milers de nins a l'espera que arribin els seus desitjos als Reis Mags d'Orient. El Mundo, el Dia de Baleares, el no de la CUP condemna a Mas a anar-se'n o convocar noves eleccions. Diari d'Eivissa: Sant Josep obligarà els nous habitatges a tenir sistemes d'estalvi d'aigua, en referència a una nova ordenança municipal que permet imposar restriccions horàries o inclús interrompre el subministre als que facin un consum excessiu d'aigua. El periòdico d'Eivissa i Formentera: la CUP rebutja recolzar a Mas i força noves eleccions a Catalunya. Diari de Menorca: els cascos històrics de l'illa queden exclosos del subministrament de gas natural. Les zones de Cala Morell, Esgrau o l'Argentina tampoc tindran accés al nou combustible.
Titulars dels diaris en paper. Revisem també què hi diuen els digitals.
Ara Balears: la CUP diu no definitiu a Mas. Diari de Balears: es presenta l'exposició Ovidi Popular, una exposició iniciativa de Som Països Catalans. Mallorca Diario: vàries candidatures en el Partit Popular seria una mala solució. Declaracions de Sebastià Sagreras en una entrevista concedida en aquest digital. Mallorca Confidencial: Sarver du al Mallorca la maquinària de màrqueting de la NBA. Economia de Mallorca: la finca de Som Palou d'Orient triat l'hotel més romàntic d'Espanya segons TripAdvisor. Nou diari en clau esportiva: 5-1, la penya esportiva es pren la revenja. I Menorca Diario: els balears podran renovar la seva targeta sanitària de forma gratuïta a partir d'avui.
I mentrestant, els diaris de Madrid i Barcelona, unanimitat, tots fan referència que la CUP ha dit que no Artur Mas i que envia previsiblement a Catalunya a unes noves eleccions el mes de març.
Així és, Martí. El País titula: el projecte de Mas sucumbeix davant la necessitat de noves eleccions. El Mundo: el no de la CUP condemna a Mas a marxar o convocar noves eleccions. La Vanguardia: la CUP rebutja Mas i hi haurà eleccions al març. El periòdico: Mas se'n va al març. ABC: Mas no serà president. La Razón: la CUP desconnecta Mas i obre la guerra sobiranista. I ara no a la CUP aboca Catalunya a eleccions al març.
Gràcies, Marta.
A tu.
Esports.
En plan esportiu apuntàvem alguns dels titulars. Miqui Tous, bon dia.
Què tal, bon dia?
Ja planeja l'arribada del nou propietari del Mallorca.
I doncs sí, Robert Sàrvez, si no hi ha res de nou, avui es convertirà en el nou màxim accionista del Mallorca. Té fillestres del capvespre per fer front a l'ampliació de capital de 21 milions d'euros. Per tant, si no hi ha novetats, i més després de veure el passat dissabte a Robert Sàrvez juntament amb Bus Clasen a la llotja del Martínez Valero, l'empresari nord-americà es convertirà en propietari de l'entitat mallorquinista. A partir d'aquí veurem si Sàrvez continua apostant per Pepe Gálvez a la banqueta i també si hi haurà molt de canvis tant a l'àrea administrativa com també a l'àrea esportiva. Per tant, avui és un dia important en el futur del Reial Mallorca amb aquesta arribada de capital americà, amb aquesta arribada de Robert Sàrvez. Perquè fa a la part esportiva, el Mallorca es troba ara mateix a un punt de la zona de descens després de l'empat a un al camp de l'Elx, però atenció, perquè si el Girona guanya avui el seu partit contra el Valladolid, el Mallorca cauria en posicions de descens a la segona divisió B del futbol espanyol. En quant a segona divisió B, hem de dir que ahir l'Atlètic Balears va patir una nova derrota, la tercera ja consecutiva a casa contra el València Mestalla per 0-2, i el Llojetense va aconseguir un valuós punt al camp de l'Hèrcules. El conjunt de Nico López va empatar a 2. En el món del futbol sala també bones notícies. A Llorobaixa, el Palma Futsal va guanyar el seu partit contra el Burela per 1-2 en gols de Vadillo i també d'Atos. Amb aquesta victòria, el conjunt de Juanito puja a la quarta posició de la classificació. I també ahir va guanyar en bàsquet el Palma Aire Europa, ho va fer a la pista del Planasa Navarra per 79-84. Segona victòria consecutiva del conjunt d'Àngel Cepeda i una victòria molt patida perquè va haver de remuntar una diferència de 13 punts en el darrer quart. Per tant, bones notícies des del futbol sala i també des del bàsquet, però avui molt pendents del futur del Mallorca.
I tant que sí, informació que ens ha costat la redacció d'Esports d'IV3 Ràdio. Miqui Tous, gràcies.
Adéu.
Canviant de qüestió.
Successos i tribunals amb Quico Mestre.
Primer dia de setmana després d'un cap de setmana llarg per a molts. Quico Mestre, bon dia.
Hola, bon dia, Martí.
De la plana de successos i tribunals, que hi tenim per destacar?
I hem de destacar que estem molt pendents perquè el seu estat és bastant complicat, aquesta lota, aquesta repartidora de diaris que dissabte vespre va ser arrollada per un cotxe que va perdre el control a les avingudes, en concret davant l'estació d'estren de Solla, un cotxe que anava molt aviat, que va copetjar a la furgoneta que estava aturada a la cera, i en el moment que aquesta víctima estava descarregant els diaris, el fet és que li va pegar un cop sec i va haver de ser atès el seu estat era crític, segueix ingressada a l'hospital de Sant Espai aquesta lota, i el seu estat és crític. Evidentment, la policia local va denunciar en el conductor perquè el seu estat sembla que no se descartava que hagués anat conduint begut. És que de moment han presentat una denúncia a l'espera de que aquesta lota se recuperi, no? I aquesta és una setmana clau de cara en el judici dels cas nous, perquè aquesta setmana està previst que tanquin acords. No tots els mallorquins que estan implicats en aquest cas han arribat a un acord definitiu en la fiscalia. Per exemple, és una setmana clau per Mates, és una setmana clau per Gonzalo Bernal, és una setmana clau també per senyor Alia, no? I veurem quins són els moviments que fan tant en Diego Torres com en Iñaki Urdangarin. Recordem que dilluns qui ve comença aquest judici, que aquesta setmana ja s'està preparant, s'està previst que s'anunciïn que hi haurà manifestacions i concentracions davant l'edifici de Son Rossinyol per protesta d'acceptació de la infanta Cristina i del segon homo, Iñaki Urdangarin. La policia està molt pendent de totes les xarxes socials davant per estar enterats de totes les concentracions que se podrien organitzar, no? I recordem que la policia farà un espectacular servei de seguretat en aquesta zona, que no deixarà que s'atraqui molta de gent. La prioritat és protegir en aquests personatges, i de tota manera es veurà que de fet, el joc facilita la protecció perquè no és fàcil treballar perquè hi ha només un carrer i la veritat és que no, això facilita molt la feina de la policia, però el fet és que aquesta setmana no se descartaria que hi hagi nous acords que això no evitaria que aquest judici comenci dilluns, després s'aturarà perquè se resoldran les qüestions prèvies que tenen previst plantejar, sobretot evidentment la defensa de la infanta Cristina, i a partir del febrer ja serà definitivament aquest judici en les declaracions dels imputats.
Quico Mestre, si es produeix alguna novetat al llarg de la jornada, tornarem a contactar amb tu. Gràcies.
Gràcies a tu.
Moment ara de fer una breu pausa per la publicitat.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio, no ens perdis la pista. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al Faristol.
Hem explicat, als ciutadans de les Illes poden renovar des d'avui la targeta sanitària de forma gratuïta. Així, si l'heu perduda, vos ha caducat o necessiteu una renovació anticipada, ja no haureu de pagar els 8,43 euros que s'havien d'abonar fins ara. Els interessats en fer aquesta tramitació heu de telefonar al 902 079 079, 902 079 079. En aquest número podreu demanar cita, us podreu inscriure directament al centre de salut. Únicament necessiteu un document acreditatiu, DNI, NIE, i una fotografia en color tipus DNI. Amb el pagament de la taxa que ara s'ha suprimit, l'anterior govern va recaptar gairebé 8 milions i mig d'euros mitjançant la renovació d'unes 900.000 targetes. Aquesta serà una de les qüestions que us explicarem tot seguit amb el director general de l'IB Salut, Juli Fuster. Amb ell xerrarem també dels 1.663 persones sense papers a les que ja s'ha assignat un metge a les Illes Balears. Són 1.663 immigrants irregulars que viuen a les Illes Balears i que han obtingut el document acreditatiu pel qual el Servei de Salut els ha assignat un metge i una infermera i els permet accedir a tota la cartera de serveis de la sanitat pública de les Illes Balears. A més de tractar aquestes qüestions, unes setmanes després de la seva posada en marxa, tornarem a fer balanç fins al moment de l'obertura dels centres de salut als Hora Baixes. Us acaben d'explicar, els ciutadans de les Illes Balears poden renovar la targeta sanitària de forma gratuïta des d'avui, perquè el govern ha eliminat el pagament de la taxa per a l'emissió de la targeta sanitària mitjançant la seva derogació a través de la llei de pressupostos de la comunitat autònoma. Així, els usuaris deixaran d'abonar els 8,43 euros que fins ara havien de pagar per tal de renovar el seu document sanitari individual. Durant l'any 2015 es van emetre un total de 218.679 targetes sanitàries. El Servei de Salut ha recordat a les persones interessades que el tràmit per a la renovació de la targeta sanitària es pot fer concertant una cita al 902-079-079 o inscrivint-se al seu centre de salut. Per això saludam en directe el director general de l'IBE Salut, Juli Fuster. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Des d'avui, per tant, la renovació de la targeta sanitària és gratuïta per a tothom.
Efectivament, la renovació o la petició de nova, per exemple, per un recient nascut, de targeta sanitària és gratuïta. Era un compromís d'aquest govern i l'han pogut fer realitat pues, a partir de dia 1 de gener, per a efectes operatius a partir d'avui.
Teniu una estimació aproximada de durant les primeres setmanes, per mort de les que s'han caducat o s'han de renovar, quantes persones la podrien arribar a renovar gratuïtament? Ja daim, des d'avui mateix, no sé si teniu alguna estimació propera.
Sí, en realitat la dinàmica de renovació serà la mateixa que fins ara. Les persones no tenen per què renovar-la, és a dir, la targeta que era vigent el mes passat és vigent ara i serà en el moment que toqui renovar-la quan ja la persona no haurà de pagar. No? Per tant, en principi, no és que se tinguin que renovar en aquest moment totes les targetes. La targeta continua sent la mateixa, el que passa és que en el moment de caducitat o d'una nova inscripció, pues en aquest moment es gratuïta, no? Per tant, la dinàmica és aproximadament la mateixa que cada dia.
Des de l'IBE, Salut, teniu constància de si per mort de la taxa que se va aplicar, que se va aprovar la passada legislatura, algun ciutadà, algun resident es va veure obligat a haver de renunciar a la renovació de la seva targeta sanitària?
Sí, hi havia persones que realment no el renovaven en temps o tardaven en renovar-la. Això se notava a les consultes dels metges, perquè a l'hora de fer les recetes doncs els hi tenies que fer en paper, perquè si no ja no servien per receta electrònica a la farmàcia, no? D'això sí que efectivament teníem constància.
Mm-hmm. D'altra banda, ja que som amb vostè, també li volien demanar per l'assignació de metge a les 1.663 persones sense paper, immigrants irregulars que són residents a les Illes Balears i que ja disposen d'un metge, d'una infermera i poden accedir a tota la cartera de serveis de la sanitat pública.
Sí, efectivament, així és. Aquesta va ser també una de les primeres mesures que vàrem prendre, també fruit dels objectius del govern, que era pues, el que consideràvem una situació totalment injusta, que era pues, tornar a otorgar les targetes a les persones més dèbils, als immigrants sense papers. No? Des del mes, des del dia, crec que era 14 de juliol, ja poden acudir en el seu centre de salut, obtenir els papers i en el moment que van, doncs, efectivament, se'ls assigna un metge de capçalera i una infermera i a partir d'aquí, doncs, com qualsevol altre ciutadà, poden demanar cita i acudir a les consultes normals.
I senyor Fuster, a dia d'avui, quina és la situació del contenciós administratiu que va interposar el Ministeri de Sanitat contra l'ordre de l'IBE Salut de restablir el servei sanitari a les persones immigrades?
Pues en aquest moment, la veritat és que tenim constància de la intenció del Ministeri de dur endavant un contenciós administratiu, però no han rebut el contenciós administratiu com a tal. No? En principi, el que ens diu l'assessoria jurídica és que el que vàrem fer en aquell moment, donat que s'acabava el termini, era anunciar aquest recurs, és a dir, anunciar que el posarem, no? Però de fet, encara, efectivament, nosaltres no l'han rebut. No? Per tant, no li puc contestar. Nosaltres esperem que en aquest moment en què hi ha un govern en funcions a l'Estat pues que no s'endugui a terme aquest recurs i que puguem continuar amb tota normalitat en l'atenció a totes les persones.
I d'altra banda, ja aquí som també, li volem demanar, després d'unes setmanes d'aplicació d'aquesta mesura, quin és el balanç fins al moment de l'obertura dels centres de salut als hores baixes?
A veure, obrir els centres de salut a hora baixes també era un compromís d'aquest govern, estava en els programes de tots els partits que donen suport en el govern i inclús de qualque altre partit, i no era res més que respondre a una demanda social. Hem de tenir en compte que les persones que fan feina avui en dia pues, tenen dificultats per demanar permís i per poder accedir a les consultes del metge de capçalera, de l'infermera o del pediatre, no? Per tant, era una demanda social l'ampliació d'horaris i, com a mínim, tornar a la situació anterior de dos anys enrere, on, com a mínim, un dia a la setmana podien accedir a la consulta del metge o del pediatre. Nosaltres, en aquests moments, la valoració que fèiem és molt positiva. Les persones, els usuaris, ho demanaven insistentment i han pogut donar resposta i tenim coneixement de que està funcionant amb una satisfacció de tots els usuaris.
I respecte a les reclamacions que havien apuntat en els primers dies d'aplicació de la mesura a diversos sindicats mèdics, s'ha donat solució a les que eren les demandes en aquell moment?
Sí, a veure, és lògic que quan planteges un canvi d'aquesta envergadura, pues sempre hi ha inquietuds i recels, no? En concret, venien d'una època on s'havia patit molt en qüestió de substitucions i en qüestió de recursos humans per atenció primària, i jo crec que entre els professionals pues, hi havia molta por de que realment pues, no se continuàs sense substituir, se continuàs pues, amb aquestes restriccions, no? Jo crec que mica en mica tothom se'n va donar compte de que això no és així, que en la mesura de lo possible s'intenta substituir el màxim gent possible, al igual que també se donen tots els permisos quan no pot ser d'una altra manera, i jo crec que en aquest moment les coses estan funcionant amb més normalitat. És cert que en qualque moment puntual hi ha dificultats per trobar substituts, perquè també és vera pues, que com que durant aquests anys no hi ha hagut contractes per substitucions, la gran majoria de substituts pues, han marxat a altres comunitats en contractes més estables. Això ens ha provocat pues, certa dificultat per substituts en moments puntuals, i qualque consulta pues, ha hagut de ser substituïda per un company. No? Però, en definitiva, jo vull donar un missatge d'ànim a tots els professionals. En aquest moment tenim ja un pressupost aprovat per atenció primària de salut, en concret per atenció primària de Mallorca, que només en personal puja 9 milions d'euros. Això ens permet molt de joc, ens permet poder incrementar recursos, poder incrementar plantilles i, en definitiva, aconseguir una atenció primària potent i resolutiva, que és el que tots volem.
Juli Fuster, director general de l'IBE Salut, gràcies per participar en directe al Faristol d'Ivetra Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres i bon any.
Igualment. Canviant de qüestió, perquè la Conselleria d'Educació aplicarà un protocol a les escoles durant el primer trimestre de l'any per conscienciar la societat de la importància de rebutjar qualsevol tipus de violència i discriminació. Les mesures abasten tota la comunitat educativa, famílies, alumnes, professors i personal administratiu, i les coneixerem tot d'una amb el director general d'Innovació i Comunitat Educativa. Jaume Ribas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Són mesures, com explicam, que es començaran a aplicar a tots els centres educatius de Balears i serà un protocol de bullying, d'assetjament escolar i un altre de transsexualitat.
Sí, el que mos hem trobat o mos trobarem quan arribarem a la conselleria era que hi havia hagut una certa deixadesa en quant al que feia referència en els plans de convivència dels centres educatius, no? S'havia reduït molt la formació que se feia en quant en aquest tema, i hi havia hagut una certa caiguda dels plans de convivència que funcionaven molt en funció de les necessitats de cada centre, no? En aquest sentit, vàrem presentar ja el mes d'octubre un pla de convivència general per reactivar tota la part de formació i d'elaboració d'aquests plans de convivència en els centres educatius, i la següent passa marcada dins d'aquest pla era també l'elaboració d'un protocol per atendre tots els casos d'assetjament escolar o altres casos que se puguin produir en els centres educatius, no? I en aquest sentit és allà on estem treballant ara en aquest moment, i que estem ja en les fases finals i que esperam poder-ho presentar a finals d'aquest mes o a principis del mes de febrer.
Pel que fa a l'assetjament escolar, quines seran les principals mesures que s'han previst?
Bé, hem de tenir en compte que la principal mesura ha de ser preventiva. Vull dir, qualsevol cas que acabi amb assetjament escolar i havent d'activar el protocol d'intervenció per assetjament escolar suposa un fracàs de les mesures prèvies, que són sempre de formatives, de prevenció, de detecció dels casos amb ventilació i de reconduir la situació dels mateixos centres educatius, no? I en aquest sentit, la feina prèvia de fomentar la formació dels docents, però també dels alumnes en quant a les mediacions que se fan a molts de centres i també de les famílies, és capdalt per la conselleria i per l'Institut de Convivència, que és l'entitat que treballa aquest tema, no? Però quan la part preventiva falla, perquè en algun cas es pot fallar o no se pot detectar a temps, llavors sí que s'ha de fer una intervenció molt més concreta per atendre el cas d'assetjament en concret, intentar agafar-ho en els estadis més previs per evitar que vagi a més i mirar de resoldre tots els casos possibles internament dins els mateixos centres educatius, que és la millor eina i el millor lloc per resoldre-los i evitar que arribin a majors.
I pel que fa a la disfòria, el sí, tractament també, de diversos casos de transsexualitat seria sí. Una qüestió que a les Illes Balears, entre la comunitat educativa, fins ara tampoc no hi existien mesures.
No, més que no existin mesures és que són casos que moltes vegades se tractaven molt internament, de manera espontània i sense uns criteris molt clars, no? I de vegades sí que se produïen situacions conflictives, no? En aquest sentit, el que volem és donar unes pautes, un protocol d'actuació en els mateixos centres per saber com han d'atendre aquests nins i nines que se troben en aquesta situació, que és una situació de normalitat, intentar donar el màxim de normalitat perquè aquests nins i nines se sentin còmodes i puguin desenvolupar la seva tasca educativa en les millors condicions possibles i sense interferències d'elements externs, no? I en aquest sentit, el que donem és una sèrie de pautes i indicacions en els centres educatius per actuar quan se troben en nins amb aquesta situació, no? És una feina que se fa, diguem, molt íntimament, molt callada, interna dins els centres educatius, perquè és una situació en nins menors que tampoc no se difon ni se dona massa alta veu, però és una actuació que ja s'està realitzant a alguns centres de les Illes Balears.
En definitiva, es volen detectar i actuar si cal davant de casos d'assetjament escolar, també de transsexualitat, perquè en definitiva des de la Conselleria d'Educació i Universitat el que defensau és una escola de qualitat inclusiva, equitativa i lliure de discriminació.
És clar, nosaltres el que volem és que els nins, independentment de la seva situació, tendència sexual, religiosa o ètnica, estiguin en la màxima normalitat, no? I per això s'ha de treballar molt la part de convivència dins els centres educatius, de reconèixer les diferències i acceptar-les en normalitat, i això és una tasca molt important per aconseguir una escola inclusiva, i això afecta a tots els àmbits, no? Tots sabem que se produeixen casos d'assetjament o de discriminació en molts aspectes, i el que hem de treballar és una formació tant de l'alumnat com del professorat, com també de les mateixes famílies, per poder acceptar aquesta diversitat sense cap problema dins els centres educatius. Si aconseguim això, aconseguirem que tots els alumnes se sentin còmodes, puguin aprendre en condicions, i això acaba revertint en una millor educació per a tots.
Jaume Ribas, director general d'Innovació i Comunitat Educativa, gràcies per intervenir en directe al Faristol d'Ivetra Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
A poc més de 3 minuts per arribar a les 10 del matí, passam a l'Espipellada. Previsions informatives des de les delegacions d'IB3 Ràdio a les Illes. A Menorca ens espera Fanny Mateu. Bon dia, molt d'anys.
Molt d'anys i bon dia. Doncs a principi d'any és de vegades moment de fer diversos balanços productius als sectors productius de les nostres illes. Per exemple, a Menorca l'any 2015 es va produir gairebé un 11% més de vi que l'any anterior. Això sorprèn, tenint en compte, doncs, que s'han cultivat manco hectàrees de les que es van cultivar l'any 2014. Voldrem saber avui en el nostre informatiu el com i el per què. Parlarem també de Ciutadella, del Teatre d'Esborn, perquè el Ministeri de Foment ja té tots els documents enviats per l'Ajuntament per tal que es subsani les deficiències de l'obra de rehabilitació, i coneixerem els darrers detalls de les cavalcades de Reis.
Gràcies, Fanny Mateu.
Bon dia.
Des de les Pitiuses, Sílvia Major ens espera al port. De fet, bon dia al port d'Eivissa.
Així és, bon dia. Aquí les Pitiuses estan molt pendents de la meteorologia. Hi ha activats l'avís groc per fenòmens costaners amb onades de fins a 3 metres i també l'avís groc per fortes ràfegues de vent de fins a 75 quilòmetres, sobretot a la zona sud d'Eivissa i de Formentera. En aquests moments hem constatat que no hi ha cancel·lacions en les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera de moment, però estarem pendents de com evoluciona el matí. També podem confirmar que les connexions aèries de l'aeroport d'Escúdola funcionen sense cap tipus d'incidència.
Aquesta és la darrera hora des de les Pitiuses pel que fa al transport aeri i marítim. Sílvia Major, gràcies.
Moltes gràcies i molts anys.
Molt d'anys també. I des de Mallorca, Marta Fernández, bon dia de nou.
Bon dia, Martí. Avui pendents del segon torneig de dramatúrgia de les Illes Balears que enguany es torna a fer al Teatre Mar i Terra els dies 11, 15 i 18 de gener i està organitzat per Produccions del Ferro i l'Ajuntament de Palma. També pendents per les festes de Sant Antoni perquè el Patronat de Sant Antoni i l'Ajuntament de Manacor avui donaran a conèixer el programa de festes de Sant Antoni per enguany.
Per tant, molt festiu avui,
sí,
el dia
avui festiu
cultural. 30 segons per arribar a les 10 del matí. Us podem avançar que durant la pròxima hora ens acompanyarà el portaveu parlamentari de Més per Mallorca, David Abril, amb qui comentarem les darreres novetats de l'actualitat política i li demanarem pels possibles escenaris, tant pel que fa a les eleccions com per les possibilitats de formar govern tant a Espanya com a Catalunya. Ara, donant pas als serveis informatius d'IB3 Ràdio.